Un dia, després de fer una cursa, es va emocionar i va batre el rècord de fer Barcelona-Madrid en cotxe.
A veure, ai...
4 hores... Què? 54 minuts.
4 hores 50... Però...
Sense autopista. No hi havia autopista, aleshores, eh?
Però un Barcelona-Madrid són 6 hores són... o més, no?
Són 600 quilòmetres.
5?
5 ara... Espera, amb que acabi de menjar, que acabi de menjar el Malcolm i ens ho explica.
Són 650 quilòmetres. I més o menys són abans, quan no era pitjor l'autopista, l'autovia.
No hi havia autopista.
No, però dic abans, en la nostra època, es trigava 5 hores i mitja, 6 hores, i ara són 5 i mitja.
Bueno, doncs aquest senyor
para, sí, ho va fer... Entre 5 i 6 faríem.
Aquest senyor, l'any 1964, eh? Sense autopista,
sí.
Ho va fer... en 4 hores i 54 minuts.
Oh,
clar, és que també diu, és que aquí l'Espanya del 600, l'Espanya del 2 cavalls, aquest senyor tenia un Porsche 904 GTS.
Ah, amigo.
Sí, bueno, clar, és que aquests eren la brigada de l'amenacer.
Ja.
Eren aquests. Segurament ho va fer infringint algunes normes de
circulació. No, i ara...
Però tot ni una multa li va caure, eh?
Vaja.
Però tu imagina't que tu vas amb el teu 600,
sí.
I et passa un...
No, i els camions i tot.
Sí.
Realment, això es feia, el pique era fer Barcelona-Madrid, perquè es feia de matinada, perquè no es podria fer Madrid-Barcelona, perquè el sol venia de cara.
Ah, ui.
I aleshores, clar. Aquí sí que s'haguessin pagat la gran hòstia.
Sí.
Per això els rècords sempre eren...
Barcelona-Madrid.
Barcelona-Madrid, no Madrid-Barcelona.
Bueno, però anem al que hem d'anar. Com aquests nois van aprendre a patinar... per anar a ballar, és a dir, és raro.
A lligar, eh? Però sí.
Sí, però no me
diu lligar, diu follar.
Bueno, no. Exacte. Els patins eren per anar a lo que anaven.
Però si tu vols anar a ballar, si vols anar a una discoteca,
sí.
Havies d'aprendre a patinar. És una cosa rara, però...
I van acabar patinant molt bé.
Sí, però què va passar? Que van acabar muntant l'equip d'hoquei patins.
Ah, per culpa d'això.
Per culpa d'això, perquè tots sabien patinar, perquè si no, no. Tu volies tardar?
Sí, per què comença l'hoquei patins? Perquè aquí hi havia uns pijos que anaven a ballar patinant.
Que volien... Que tenien inquietuds.
Clar, a la roller disco i a remar una mica la cebolleta, doncs havien de fer això.
Ara fes amb un estic i una pilota.
I ara que ja sé patinar, doncs bueno.
Clar, aleshores, l'any 42, Samarang fusiona els dos clubs de patinatge del Turó i l'Alfa per crear la secció d'hoquei patins del Real Club Deportiu Espanyol, de la que va ser porter, delegat i, a més, entrenador.
Sí, en aquella època tot l'hoquei estava en la mateixa federació. L'hoquei gel, que era gairebé inexistent,
sí.
L'hoquei patins,
sí.
I l'hoquei herba, que era l'important.
El bo.
Perquè era el... Bueno, el bo, eren els despijos de Terrassa, que l'havien agafat dels anglesos, i hi havia l'Egara, l'Atlètic de Terrassa i tot això, i era el que tenia, diguem-ne, i el polo i tot
control.
Això, que tenia cert predicament d'un esport d'alta societat. El polo, els nens de Casabona jugaven a hoquei herba.
Clar.
Vale? Ell, mitjançant les seves col·laboracions amb la premsa, recordeu el pseudònim Stick, que ell firmava a la premsa amb Stick, i s'entrevistava ell mateix...
Stick, i entrevistava l'entrenador del...
Sí, va lluitar per separar les federacions, i va aconseguir fer-ho, i es va fer president de la Federació Espanyola d'Hoquei.
Sorpresa.
I a partir d'aquí, amb patins, va fer el gran salt a Suïssa. L'hoquei, un esport no olímpic, va ser la seva porta d'entrada al CIO. Anem a Suïssa.
Hombre...
Quan?
Per què li dius tio? És el coi, no?
No, hòstia, com diguis coi.
Per què?
Però com es nota
que no vas fer els
olímpics de la sala? Com tu deies coi, es moria en gatet.
Per què?
Perquè són les sigles en francès, Comitè Internacional.
Bueno, ja, però on estem? A França o estem a Catalunya?
No, és oficial. Hòstia, això... Tu sentia dir Samarang,
ah, sí?
I t'arrencava un ull.
Ui, carai.
Però és veritat que tu ets una mica jove, però és veritat que l'època de les Olimpíades del 92, que jo era voluntari, es deia COI i COP.
Ah.
COP era el Comitè Olímpic de Barcelona,
clar,
i l'altre el COI.
Tothom deia el COI.
No, es deia CIO. Tot, no, busca'm algú a Abad o a Maragall dient COI. No, des del primer dia van dir CIO.
Bueno... El CIO...
Quina atenció l'he vist a la mirada del Santi,
no.
Sí. Moltes amenaces ha rebut.
Ho tinc molt traumat, eh? Sí, jo vaig cobrir aquella candidatura...
Estàs fent la cara de l'estudiant en el franquisme que el pagaven, eh? Perquè la letra constant entra, eh?
Como vuelvas a escribir COE, han llamado ya...
Clar, perquè
se dice CIO.
Clar, perquè després hi ha el COE, que també que és el Comitè Olímpic Espanyol.
És una altra cosa, això.
El Comitè Internacional...
El CIO,
el CIO. El CIO, o el CIO. Per aquella època, què era? Pues no era més que un club aristocràtic que tenia com a director general...
I això és verídic.
I això és verídic, un rellotger de Montreux, que era...
Un rellotger.
Un senyor a la
rellotger. Sí, que feia rellotges.
Un senyor que arreglava rellotges. També. Què faràs a Suïssa? Xocolata, que tal? Jo,
Oh! És com un... És un acudit, realment.
No, i a les seves estones lliures es dedicava a aixecar actes de reunions, convocar els membres i fer, no sé, tasques administratives, i a la rerebotiga de la seva rellotgeria...
Anaven feina.
Anaven feina. Aquest senyor es deia Otto Mayer.
Tenia un germà.
El seu germà es deia Òscar.
No.
Sí.
No. No, és conya, això.
Sí, Òscar.
Òscar Mayer.
Sí,
ah, has caigut. Molt bé.
M'he pensat per un moment...
Què, és la salsitxa d'Òscar Mayer?
Prou.
I era el president de la... No, Òscar Mayer, eh? Otto Mayer.
Otto Mayer.
Era
Josep Mayer.
Era el president de la Federació Suïssa d'Hockey i cada any organitzava un torneig internacional d'hockey a Montreux. Com a aquella època Espanya no guanyava mai res, Samaran va veure en aquell torneig l'oportunitat que podria ser un bon trampolí per fer mèrits davant les autoritats franquistes. Va camalar-se a Meyer, que va convidar la selecció espanyola, que va guanyar el Carranza d'hoquei. I Samaranch ho va vendre a Elola Olaso, Franco i li companyia, com si haguessin guanyat el Mundial de Futbol.
Sí, es va vindre amunt i va dir que, animat per l'èxit, va organitzar a Barcelona amb l'ajuda d'Otto Mayer i el càtering del seu germà Òscar, que estava encantat amb aquest jove espanyol tan eficient i tan atent. I va organitzar, com diem, l'Europeu d'hoquei patins a Barcelona, que es va jugar a pista descoberta. Es jugaven un europeu en pista descoberta.
Hosti.
I, bah, clar, com deien, igual plou perquè abans a Barcelona plovia, abans d'ahir, vull dir, hi havia un temps que plovia, es va buscar una pista coberta. I sabeu quina pista coberta van agafar?
No, què?
La sala oval del Museu Nacional d'Art de
què?
Catalunya.
Què?
A la sala oval del Museu Nacional de Catalunya
es, grossa,
es, va,
allò, però,
es va jugar la final del Campionat d'Europa del 51 d'hoquei patins.
Que bèsties.
Sí, allà van anar... Entre jo el pantocràtor de Taüll...
No, és espectacular, la sala oval del Manac, com per allà una pilota que surt volant, rebenta...
I es carrega sí. un retaule romànic
no.
de 14.000.
O l'orga, que em sembla que hi ha allà...
L'orga,
hi ha un vitrall, també.
L'orga feien... Defensa! Però amb un orga de 12.000 tubos, clar.
Ai,
perfecte. En aquella època, a l'hoquei patins, ja li deien a tota Europa hoquei sobre Samaranch, perquè era el que manava absolutament en l'hoquei patins. Això el fa membre del COE, del Comitè Olímpic Espanyol, i tot l'esport espanyol comença a passar per les seves mans. També organitza amb èxit els Jocs del Mediterrani el 53 i va ser el cap de delegació olímpica espanyola als Jocs de Roma 60. Ja no el semblava que no el parava ningú a la seva carrera esportiva, però li faltava entrar al CIO, i entrar al CIO per vosaltres, el COI, que sou els mateixos que dieu Copa Amèrica en lloc de Copa de l'Amèrica, semblava impossible. Però per Samaranch, res és impossible.
Esteu d'un antic, de veritat.
Som antics.
Hem de dir que Love World l'havíem posat alguna vegada,
sí.
Però que he recordat aquest matí que hi havia un tall del Toni García
cantant com un boig.
Que el podíem haver posat.
No cal.
Bueno, l'assalt al CIO va començar des del mar. El 1961 va cessar com a regidor d'esports de l'Ajuntament de Barcelona i va fundar el Saló Nàutic de Barcelona. No és que fos un gran amant de l'esport nàutic. Era conegut per la frase «Los yates exigen cuidados, cuestan dinero, causan desvelos. La mejor forma de navegar es como invitado».
Sí, senyor.
Por eso yo no tengo yate, pero tengo muchos amigos que lo tienen.
Això és la traducció.
Pues
nens,
bien.
Apreneu aquesta... Tots aquests pijos que comencen a guanyar quatre pessetes...
No, un yate...
Es compren
no.
un barco i després no saben com treure-se'l de sobre.
La gent no cal que tingui piscina a casa.
Tens que tenir un amic que tingui piscina.
A prop. Ja està.
No, com a president del Saló Nàutic, no va deixar mai de convidar a membres del CIO a Barcelona. Lord Killianin i Avery Brundage, president del CIO, van ser els seus convidats i va ser, com sempre, un perfecte anfitrió. Avery Brundage va quedar tan impressionat amb la seva eficàcia que va començar a prendre cos la seva candidatura per formar part del CIO. Però hi havia un problema, que no era un problema petit.
Si recordeu, Avery Brundage el van fer com execrable, que era aquest home que era racista, era amic dels nazis, el que va... era molt amic de Hitler, la seva empresa constructora va reconstruir Alemanya després de la Primera Guerra Mundial. Bueno, un perla, també. Es va entendre bastant bé amb Juan Antonio. Però quin era el problema perquè Samaranch entrés al CIO? per estatuts, cap país podia tenir més d'un membre al CIO. A no ser que hagués organitzat uns Jocs Olímpics, aleshores et permetien tenir dos membres de la mateixa nacionalitat. I Espanya, que no havia organitzat cap Jocs Olímpics, ja tenia un. T'ho sonarà a tots. Pedro Ibarra, amb Y, eh? Marqués de McMahon. Us juro que és Marqués de McMahon.
Brutal, eh?
Vale.
O sigui que no hi havia...
Home de rancio abolengo, que els seus mèrits eren la hípica.
Ah, hi havia un senyor que es deia Pedro Ibarra que estava ocupant el seu lloc.
I fa unes maioneses boníssimes.
Sí, va. I tant. Era... Ibarra.
Va, vinga.
Era absolut... Barra guión bajo.
Prou.
Era absolutament impossible, dintre d'un món tan tancat com l'olimpisme, que amb la llei a la mà Espanya tingués un segon membre. I, o sigui, l'organització del CIO era tan enquilosada i arcaica.
Però abans, no com ara, eh?
No, és que abans era molt pitjor.
Va.
Però Avery Brundage es va encapritxar, ja han dit, aquest home racista, de tendències filonazis, i que va, és el que va fer fora a Tommy Smith i a John Carlos dels Jocs Olímpics de Mèxic.
Sí, sí, me'n recordo.
Aquest home va encapritxar-se molt de Samaranch i va empenyar-se en què Samaranch entrés al CIO. I va entrar. I no va ser fàcil, eh? No ho va fer per unanimitat, ni molt menys. Va guanyar la votació per 3 vots. És a dir, que gairebé la meitat de l'assemblea estava en contra de Samaranch, tal com es va demostrar 2 anys després, quan no l'accepten per formar part de la comissió executiva. Però Brundage, que segueix enamorat d'ell, li dona el millor càrrec al que pot aspirar Samaranch. A l'home de les agendes, a l'home dels detalls, a l'home que és pendent, està pendent de quan t'arriba el gos a casa,
sí.
L'home que sap el cumpleaños de la teva dona millor que tu, l'home que sap el teu aniversari de boda millor que tu i que arriba un ram de flors. O sigui, l'agenda de Samaranch és fonamental. I què el nomena? Cap de protocol del Comitè Olímpic Internacional. Potser era un mal inici perquè tenia tota la gent en contra, però res que el nostre home no pogués superar, especialment si trobava aliats adequats. I els va trobar. Concretament, 3 personatges, 3 humanots. Joao Belange, Mario Vázquez Raña i Horst Dassler, l'amo de Adidas.
A veure, dels 3 ja han fet 2.
Com a mínim 2. A Belange i Dassler?
I Dassler, sí. Queda Vázquez Raña. Pues a Belange va ser qui li va aconseguir per la seva nominació com a president tots els vots dels països sud-americans. A canvi, Samaranch va fer-li el favor de convèncer el seu gran amic, Raimundo Saporta, que era el president del comitè organitzador del Mundial 82, que la Copa acollís 24 equips en lloc de 16, el que va provocar un desgavell de pressupostari a l'organització, però que va servir a Samaranch i a Belange per guanyar molts vots.
Mario Vázquez Raña, que em dèiem que encara no hem fet qui era. Era un multimilionari mexicà, i això és ser molt multimilionari, que era el president del Comitè Olímpic Mexicà i l'amo de l'Organització Editorial Mexicana, que és a dir, tots els diaris de Mèxic.
Buah.
I l'amo de Televisa. Raña volia entrar al CIO, però era massa corrupta fins i tot pels del CIO d'aquella època. Va ser quan Raña va dir que... Sí, o sigui, un club de corruptes no et deixa entrar perquè ets massa corrupte.
Has de ser-ho molt, eh?
I quan li van dir que no, com ell, com a president del Comitè Olímpic Mexicà, va dir, si jo quisiera entrar en el CIO de verdad, me lo compraría enterito. Quan Samaranch va ser elegit president, va entrar al CIO, el dia següent.
Hombre.
També li va aportar una bola pila de vots perquè ell fos president.
Tenim a Belange, tenim a Vázquez Raña, queda Horst Dassler.
No, és que... A l'amo, aquest plenipotenciari d'Adidas que va patrocinar l'esport mundial amb la novetat d'introduir els patrocinis més enllà del taló d'acer, doncs bé, tots aquests països en òrbita comunista van passar a viure d'Adidas. I tot això just abans dels Jocs Olímpics de Moscou de l'any 80, on s'havia de produir l'elecció del nou president del CIO. Recordem que l'atzar va voler que Samaranch, en aquella època, ja visqués a Moscou.
És que teòricament, fort, eh?
És fort.
Teòricament desterrat.
Hòstia, que fort.
Si l'envien a prendre pel sac a Moscou,
i
és a Moscou on es van
els Jocs Olímpics.
I ja tria el president del CIO.
Sí, però recordo que era per falangista, recordem, Samaranch fot el camp,
sí.
I era com baixador d'Espanya. A Moscou es va dedicar més a donar festes i a fer relacions personals per arribar a president del CIO, que era ja vicepresident aleshores, que a mirar pels interessos del Regne d'Espanya. La candidatura semblava ben encarada gràcies a les seves dots d'anfitrió, de les que ja hem parlat, la seva agenda i l'ajuda dels col·legues amb els que transformaria el moviment olímpic de dalt a baix. Però un altre cop va sorgir un problema.
Un petitet problema.
Ai.
La URSS envaeix Afganistan.
Hosti.
La URSS.
Mira que ja ho teníem.
Ja ho teníem. Ja ho havia dit. La URSS i l'any abans dels Jocs Olímpics, l'any 79, envaeix Afganistan. Clar, per, en protesta aquesta invasió, els Estats Units decideixen boicotejar els Jocs Olímpics de Moscou i demanen a tots els seus aliats occidentals que facin el mateix. Entre els aliats occidentals estaven Espanya i la República Federal Alemanya, entre altres països. Precisament els dos països que tenien un personatge que aspirava a la presidència del Comitè Olímpic Internacional. Espanya amb Samaranch i la RFA amb un home que es deia Willy Daume. Tots dos estaven davant d'un dilema. O feien cas als seus països o miraven per la seva carrera. I jo, sorpresa, Daume va fer cas al seu país i Samaranch s'ho va passar pel forro, els collons, i va dir que jo vaig a la meva.
Clar, el va trobar Samaranch amb una cosa que no havia vist mai, que era un senyor de principis, aquest Willy Daume.
I bueno, tampoc que... et penses que Willy Daume era un gran home.
Com a mínim li va fer cas al boicot. I,
tenint en compte que la RFA tenia la RDA davant.
Davant, sí, sí, sí. I amb aquesta situació política, Daume va perdre gairebé totes les seves opcions de ser triat. Samaranch era el favorit, però no tenia clar. Favor per favor, va aconseguir que Espanya sí anés als Jocs.
Va ser ell el que va aconseguir que Espanya saltés no fes el boicot contra els Jocs Olímpics de Moscou, que recomanava, entre cometes, als Estats Units.
Sí, bé, jo va dir això, jo vaig acceptar anar a Moscou d'ambaixador quan volia a Viena, i per
i els
tant...
entrepans.
Hem de veure una, eh?
Heu de...
Jo estic menjant aquí, endavant aquí.
I Espanya volia o no?
Però el govern d'Espanya va ser taxatiu. Espanya aniria als Jocs, però desfilaria sota la bandera olímpica i cap representant del govern, ni tan sols ambaixador, podia assistir a cap competició. Samaranch va trobar la gran solució.
Un altre cop.
Va cosir a la bandera olímpica de la desfilada de la delegació espanyola un emblema tipus dinosaure del COE, en el que es veia una bandera espanyola com el de la plaça de Colón.
Hòstia.
I durant els 15 dies...
Desfilem sota la bandera olímpica, però si li posem a sobre la bandera espanyola, els russos estaran contents amb mi, no? Pues això.
I durant els 15 dies dels Jocs va agafar-se vacances com a ambaixador.
Dies propis.
No sense abans donar ordres estrictes al secretari de l'ambaixada de que no posés un peu als pavellons, piscines, estadis, mentre ell, com a vicepresident del CIU, anava a totes les proves.
Sí, ja no era ambaixador.
Clar, clar,
jo dic, jo... Es que me he cogido unos días.
Sí, sí, sí. Estoy de vacaciones. Però jo, Samaranch del COI,
com
del CIU, perdó...
Gaspar...
El Gaspar, soci...
Com vicepresident del CIO,
una cosa.
Però com a ambaixador d'Espanya no vaig,
altra.
Òbviament, va ser escollit president, i el govern, que estava molt empipat, va mirar de destituir-lo com a ambaixador, però ella tenia feina.
Hombre.
I casa nova, a Lausanne, concretament.
Amigos,
ara!
Ara,
aquesta cançó, aquesta sí que us sonarà als joves, no?
Va,
favor. A més de la banda sonora dels Jocs Olímpics de Barcelona, que va, els Jocs Olímpics de Barcelona, no oblidem que va suposar l'ascens als altars de Samaranch, i tothom va oblidar, menys nosaltres, les seves tendències franquistes i falangistes. O sigui, des dels Jocs Olímpics de Barcelona, Samaranch és Déu. Mm. També va ser la cançó que va triar perquè sonés al seu funeral, aquesta cançó, s'ha de dir. I és que s'ha de dir que Samaranch, els amics sempre els va cuidar molt. Amigos para siempre. Però compta amb els seus enemics, eh? Quan va tenir el poder del papa, no va perdonar ningú. A amics com Primo Nebbiolo, Vázquez Raña, Abel Anys, mai els hi va faltar de res. A examics com Avery Brundage, que va ser qui li va obrir la porta del CIO, el va trair, almenys intel·lectualment. Una punyalada és tremenda. Brundage havia confiat en Samaranch, havia fet l'excepció de que un membre, un espanyol, país que no havia fet els Jocs Olímpics encara, sigués el segon membre de del CIO. Perquè ell creia que Samaranch encarnava la seva idea de l'amateurisme, dels Jocs Olímpics purs i amateurs. Doncs bé, sabeu què va fer Samaranch? Un any després de la seva elecció, la paraula amateur desapareix de la carta olímpica.
Hosti.
Ja no hi ha amateurs. Un fet que també va sorprendre molt els seus antics amics del bloc comunista, els que també va apunyalar. Un cop president, Samaranch va passar de los pulgosos rojos i es va tirar en braços dels americans i els asiàtics, que són ja la pasta de veritat. Jocs Olímpics a Los Angeles, Jocs Olímpics a Seul i Jocs Olímpics a Atlanta, quan s'havien d'organitzar a Atenes, que eren els Jocs del Centenari.
Hòstia.
I que eren allò dels Jocs dels 100 anys havia, dels Jocs Olímpics.
Que havia de ser un havia rodonet ser... i no, i va acabar l'any.
Però quina empresa hi ha a Atlanta? Quina empresa?
Hi ha la Coca-Cola.
Coca-Cola, Coca-Cola.
Hi ha la Coca-Cola.
Atenes, què
tenen? Què teniu?
A la Coca-Cola?
Què passa, que vosaltres vau fer els Jocs Olímpics fot mil anys?
Ja, Miquel, vaja.
Això no serveix, ells tenen la Coca-Cola i la tenen. Perdó, a veure, a més, circulen que no hi ha nada que ver. Els jocs van ser tan professionals que Samaranch va portar fins i tot a les estrelles de la NBA. O sigui, els russos el votaven perquè el tio els va dir: seguireu guanyant en bàsquet perquè aquests americans portaran els universitaris.
Clar.
I el tio va dir, a la que va poder... Màgic, Larry, Michael,
venit,
venit. I venit, i els tios van dir: hòstia, però és que nosaltres vam estar a les tranques de drogues. I va dir: no hi haurà control antidòping per la NBA, eh? Els jugadors de la NBA... I això és cert, els jugadors de la NBA no van passar control antidòping. I això va fer el mateix tio que va fer fora dels Jocs de Seul a Ben Johnson.
Ah, sí?
Només que no va tenir temps ni arribar de l'estadi a l'hotel.
Sí, sí,
ja l'havien fet fora. A l'autopista
va acabar la carrera.
Ja l'havien fet fora.
S'ha de dir que la seva entrada com a president del CIO va ser una revolució que va acabar amb l'antic règim. I no va tenir pietat de ningú. Potser això ho va prendre els seus amics de Moscou. La directora general del CIO, mà dreta de Brundage i de Kilanin, una francesa anomenada Monique Berliou, va ser la seva nèmesi.
Però què vas de l'ESO, nèmesi és com
l'enemic.
Sí, l'enemic. Però li va durar... Li va durar dos telediaris. Berliou va ser la que, sabent que Samaranch era molt maniàtica amb el número 17, va adelantar la votació com a president del CIO pel dia 16 i mirar de tocar-li una mica els cobis, eh? Ell... El següent congrés del CIO...
No em toquis els cobis.
El següent congrés del CIO la va acomiadar en directe i ella es va posar a treballar per la candidatura de París 92 contra Barcelona. Ni així el va guanyar. Com a periodista va intentar acreditar-se pels jocs...
Això és molt gran, eh?
De diversos mitjans, el CIO li va negar sistemàticament l'acreditació.
Oh, no la va deixar entrar mai
ni,
més
ni com a periodista.
En uns Jocs Olímpics.
També va fer la por a la filla del seu mentor espanyol, el CIO, Pedro Ibarra, el de
McMahon,
que li va prometre que quan ell faltés, la seva plaça, la segona espanyola, l'ocuparia la seva filla Vicky. Però mai ho va ser. Samaranch va preferir el sector dels negocis i va anomenar, com tothom sap, a Carlos Ferrer Salat, president dels empresaris espanyols.
Sí, on estiguin els empresaris, que estiguin a fora els McMahon. Els amics que mai va oblidar va ser, com hem vist, el sector negocis. Poc després de ser president del CIO es va fundar ISL, l'empresa que portaria els drets de patrocini, i que porta els drets de patrocini dels jocs, i que va ser una fallida tremenda fa poc. I que és una màquina absoluta, va ser una màquina absoluta de fer diners, de corrupció i de perdre'ls. Els jocs romàntics havien passat a ser un negoci sensacional. Juntament amb Jürgen Lenz, Dassler i Avalanche, o sorpresa, un altre cop Avalanche, va muntar la més gran agència de patrocini esportiu. Jürgen Lenz, el primer director general que va tenir, va definir l'objecte de la societat amb una frase memorable, que és la següent: només hi ha quatre coses que creuen totes les fronteres: l'esport, la música, la violència i el sexe. És difícil trobar sponsor per la violència i el sexe.
Ja hem dit que mai no va cobrar com a president del CIO o del CIO, però això no vol dir que no fes els seus negocis. Comprés obres d'art a costa de l'olimpisme, sempre de Rosa Serra i de Jordi Alomà, per no parlar de Dalí. Estranyes transaccions com quan va intentar com a accionista d'urbanitzadora del Prat S.A., que tenia els terrenys, el Prat fes la base marítima dels jocs del 72, que no es van ser concedits fins 20 anys després, al Prat. I, no és broma, l'eslògan de promoció era el Prat. Ciutat de vacaciones.
No.
Ell volia, sí? Ell tenia uns terrenys al Prat, a la seva empresa, urbanitzadora del Prat S.A., que tenia en Paco Godia, el senyor que anava a Madrid en 4 hores 52 minuts, i clar, ell volia que la vila olímpica i la base marítima dels jocs estigués als seus terrenys del Prat, que ell considerava que el Prat seria el Prat Ciutat de
vacaciones.
I es carregava la Ricarda i tota la història.
Ara no tindríem problemes, no hi hauria discussió. Ho va tornar a intentar, de fet, l'any 92, però quan no veia clar que la vila olímpica es fes a Poblenou, ni això de la
zona de premsa.
La premsa a la Vall d'Hebron. Curiosament, sempre apostava a immobilieres on ell era soci. És molt raro, eh? Però sempre deia, mira, jo crec que aquesta manera ho farà molt bé. I no va ser l'únic problema que va tenir amb Maragall i amb Abad,
Sí, per exemple, quan Josep Miquel Abad va tancar la negociació dels drets de televisió dels Jocs Olímpics de Barcelona amb la NBC per una xifra astronòmica, que em sembla que eren 700 i pico milions de dòlars.
Mare de Déu.
Samaranch el va trucar i li va fotre la bronca. Sí. I va dir, massa cars. Massa cars perquè trencarem la gallina dels ous d'or. I va dir, home, però això ho hem de pagar d'alguna manera. Diu, no, no. Diu, massa car, ho has venut massa car, Josep Miquel. Després van acabar bé. El que no se li pot negar és vista pels negocis de Samaranch. És l'única persona que ha pogut, per exemple, a veure si tu tens collons, construir en un parc públic a Suïssa per ampliar la seu del CIO.
Ah, bueno,
no hi ha ni un persona en el món que hagi entrat en un parc públic a Suïssa i hagi pogut construir. Ha viscut més de 20 anys gratis a un hotel, concretament a l'habitació 310 del Palace de Lausana, sense pagar ni un euro, ni un franc, vamos. I tenia un avió privat sense pagar-lo per deixar només que el fusellatge lluïssin les anelles olímpiques. Ara queda la seva memòria, enaltida després dels Jocs Olímpics de Barcelona, però sense carrer a Barcelona, moció que només defensaven Xavier Trias i el PP. I els problemes d'Hisenda dels seus hereus per l'impagament de l'impost de patrimoni d'una sèrie d'obres d'art, una misèria, unes 1.600 obres d'art no declarades, i una demanda de l'agència tributària per valor de 12 milions d'euros per tres comptes que estaven a França i Suïssa. Una deixa, una cosa d'aquestes. Totes les sancions, segons les va explicar el periòdico fa poc, són recorribles, eh? Sí, que no en donem per tot. És presumpte.
No es fem de tot. Sí.
Però clar, ell mai va cobrar.
No, és veritat, del CIO o del COI.
Ja està, i la Copa Amèrica. Que carrulo sou.
Ja arriba la Copa Amèrica. Bueno, doncs ja ho hem tancat, això, no?
Sí, senyor.
La setmana que ja canviem de tema.
Ah, no sé. Podem fer alguna...
Una tercera part?
Una tercera?
No sé.
Però jo sí el que voldria és des d'aquí demanar a l'Ajuntament que li posin un carrer.
Va.
Que li posin un carrer.
Va, ves tirant.
Podríem pensar una mena de... un lloc horrible
a
la ciutat.
A veure, si Freddy Mercury i Casamarans. Ja, no fotem?
Un lloc horrible de ciutat on tot
sigui... Jo crec que el de Freddy Mercury no ha acabat de sortir bé, igual...
Ell, si es mereix un carrer, se'l mereix. El Turó de la Peira o el Carmel, que
va,
és... és
no,
però l'empresa va construir.
4 minuts i 2 quarts de 12 del matí. Va, Santi Jiménez, Malcom Atero, que anem tardíssim. Adéu-siau.
Adéu. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
RAC 1. A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA ha obert una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? Més a IKEA.es/Catalunya.
El millor remei per a la depre postvacacional és tornar a la teva superbutaca, a les teves crispetes cruixents i emocionar-te amb les teves pel·lis favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Misterio en Venecia. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Per nosaltres no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura, en llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
Per avançar, als països els calen eines. Eines com tenir un estat a favor i no en contra. Eines com una cambra de comerç que impulsi l'economia i generi riquesa i benestar. Si tens una empresa, una entitat o ets autònom, fes un pas més i vota Eines de País. Troba'ns a unpasmescambra.cat. Un pas més.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1.
Rival del Barça aquest dissabte a Montjuïc. Pista per boomers. Plural de mi ciego. A les 9, amb el Pou i companyia.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1.
Tots som u. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
El Toni García Ramon puja a la roca i l'agafa, la criatura li posa no sé què al front. Hi ha tot d'animals a baix esperant la presència del futur rei. Tota l'audiència del Via Lliure, i de cop l'aixeca amb braços i... Vull suposar que t'ha deixat la Noemí perquè encara està amb els efectes de la somnolència que té. Perquè el normal seria que no et deixés una criatura amb braços a tu. La pobra Helena, de veritat, no ho ha superat, eh?
No, no. Plora des de dissabte passat.
El Toni García agafant-la i ensenyant-la a tota l'audiència des de la planta 15.
Però el més traumàtic va ser veure el tiet Òscar Broc.
Espera, que tens el micro tancat, no sé per què. El Broc té
No, però a mi em sembla bona idea, deixem-ho així.
Hola, em sentiu? No, dic, era com aquella imatge de Michael Jackson agafant el seu fill pel balcó.
Home, no.
I gairebé llançant-lo al buit.
Ho havia oblidat, això, eh?
Sí, doncs era igual, el Toni
el mateix. Aquella brometa que se li para el comptador a Michael Jackson mentre està saludant des d'allà, diu...
Trec el meu fill aquí, al quart pis. No hi ha problema.
Tu vas a l'audiència d'aquest programa fent memes de la Bella i la Bèstia. Un dia que se m'acudeix agafar un nen, acabo així.
Bueno, què, comencem o no? Va,
vinga, va.
Bon dia, Xavi. Òscar Broc.
Borondorongo.
Torna'm a tirar la sintonia, per favor, perquè això no pot quedar ni al podcast, eh? Això no ha passat a la ràdio, eh?
Broncorondro.
Ai, senyor. Sé que no és un nom difícil, eh? Però bueno.
Bon dia.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Hola, bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Recondro!
El rei León.
Estava esperant és que fes una...
Has fet el príncipe Zamunda, val?
Ha sigut un remix. Ha sigut un remix del bon dia.
Ai, senyor, de veritat. Hi ha gent que li ha esclatat a les orelles, eh? Vale, bé, va, que tenim feina. Abans de començar a comentar estrenes de la setmana, recordeu que... És una cosa molt estranya, perquè no recordo que hi hagin... Potser sí que hi ha, dies similars per d'altres personatges, però avui és el dia de Batman.
Oh!
Oh!
Una explosió
d'entusiasme. Els fans de Batman.
Una Batman Day. No, però ho dic de veritat. Hi ha Superman Day, hi ha...
Sí, clar. Però és que mira, Batman és segurament, juntament amb Superman, Spiderman, posa-li algun més... ha transcendit el que és el superheroi per convertir-se en una icona de la cultura pop. Mm. Tothom coneix Batman encara que no llegeixi els seus còmics.
Ja.
I el cinema ha tingut un recorregut, jo diria que interessant, desastrós moltes vegades, però també interessant, no?
He de dir que als Estats Units, Blai, es reposaven les pel·lícules de Batman, no?
A la trilogia del Christopher Nolan.
Ah.
Tornava als cinemes als Estats Units, aquí, si la voleu veure, doncs haureu d'anar a HBO Max.
Allà hi
la trilogia. I a més, està en català.
Ah, està en català,
En català.
La de Christopher Nolan, sí.
Sí, home, i tant.
Per
mi la segona, la del Joker de Heath Ledger és probablement una de les millors pel·lícules de superherois de la història.
Però les altres dues també són pel·lícules molt importants. I no ens oblidem de la sèrie dels anys 60. Batman! Aquella sèrie, ho dic de debò, aquella sèrie la veus ara i te n'adones fins a quin límit de psicodèlia arribava aquella sèrie. Era deliciosa, de veritat.
I el Batman del Tim Burton. Estava molt bé.
També. Molt bé.
De Joel Schumacher.
Sobre...
Li han posat mugrons.
Passa pàgina.
El Batman Emo.
Però aquests eren els del Joel Schumacher, que ja era una tristesa.
Sí, ha anat caient.
El Batman sadomasoquista de Schumacher el deixem per un altre moment.
I el Batman Emo del darrer?
No, jo és que, de veritat, no parlem d'aquest.
Pattinson.
El Pattinson.
Vosaltres
no us va agradar i va haver gent que els va agradar.
És el Batman trist.
No passa res.
A mi no,
Batman no pot ser un tio alegre, tampoc.
Sí,
a veure,
però una cosa es van passar una miqueta de frenada.
Una cosa és el Batman introvertit, que és el normal, no?, després que li ha passat, però Batman... que està trist.
Escolta, Joker!
Era el Batman,
que va al Condis i li fan pena les pomes, les maduixes, els congelats, estan passant fred.
No, és que li posen el senyal i no vol sortir de casa.
Ai, no, ai, és que no em trobo bé avui.
Això està bé molt...
Avui el Joker que faci el que vol.
Perdona,
és Batman Capri,
no, és que, no, jo Batman amb la veu de Joan Pere seria extraordinari. A casa seva...
Ai, tinc fred.
Ai, no, no
tinc fred ara. Ara tinc fred.
Amb Paco Morant de Joker.
Paco.
Ai, Joker. Ai,
Paco.
Ai, Joker. Escolta, anem a la Batcova.
Ostres. Jo ara vull veure això, eh?
Jo entro a la Batcova, no. Que fa molt de fred. Allà fa molt de fred. Paco,
té una banteta a la Batcova.
No, que està molt fosca, allò. No, que encara me la fotré.
Va dir allò, Joan Pere, que li encantaria que en el seu epitafi digués: jo ja us deia que em trobava malament.
Perdona, però... Això és la tomba d'un senyor a Salamanca.
Ah, sí?
Que pues, os digui que m'encontrava mal.
Em sembla brillant.
Jo us avisé, cabrones.
Per cert, sobre el tema del català i HBO, sí. Hi ha una cosa que jo no he aconseguit trobar. Sí. Ho has trobat, tu, Blai?
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha una, vam veure doblatge en català que deien que hi havia una secció a dins de sí. HBO que et deia les pel·lícules que estaven en català o les sèries.
Si vas a col·lecciones, hi ha un d'això que posa en català i si cliques allà trobes com 80, gairebé 90 pel·lícules que estan doblades al...
Està molt bé que estigui organitzat així, eh?
Sí.
Però això, si ho tens, la versió en castellà, suposo que, o en català poses... no,
en castellà posa en català,
català,
i en anglès crec que posa Catalan Content.
Ah, mira, si ho teniu i no ho esteu trobant, potser és que heu de buscar Catalan Content.
A col·lecciones, eh? On posa col·lecciones, allà ho trobareu.
Anem a les estrenes. Vinga, aquest cap de setmana, la més comercial de les que trobareu a sales és la nova aventura d'Hercule Poirot, interpretant en aquest cas per Kenneth Branagh.
Broconoc!
Hercule Brocondongo.
Oscar Broconoc. Silenci.
I've looked at it from every which way. I am the smartest person I ever met and I can't figure it out, so I came to the second.
Què, val la pena o no?
Aviam, comparat amb les dues primeres, és una obra mestra.
Quines són les dues primeres?
Assassinat en Orient Express i Muerte en el Nilo.
Kenneth Branagh, també.
Sí, les dues dirigides i protagonitzades pel Kenneth Branagh. Clar, aquí jo crec que és té un avantatge, i és que no té un referent audiovisual com sí tenien les altres pel·lícules.
Sí, és cert.
I això jo crec que juga al seu favor, perquè és una història que la majoria de gent, el públic, no coneix, i llavors, bueno, pues no, la història no està mal portada, introdueix un element de terror que, bueno, que li dona una pàtina diferent a la història, però la pel·li, bueno, és fluixeta.
A mi m'ha agradat. O sigui, sí, aviam, que és això, que és una pel·li que funciona bé. Jo el que sí que m'ha agradat molt és que trobo que el Kenneth Branagh en aquesta pel·li s'ha divertit. Amb la composició dels plans, amb aquesta ambientació gòtica que li escau molt bé a la pel·li. El misteri en si, bueno, jo de fet, la persona assassina, la sabia des del minut 1.
Sí.
El que és el misteri...
No,
funciona
curt,
bé pels personatges perquè t'agrada veure'ls en acció, veure els diàlegs i de més, però a mi m'agrada més aquesta ambientació que funciona bé.
I té un altre factor a favor, i és que és la més curta de les tres, que dura 100 minuts.
Sí.
Que això també...
Jo crec que la gran virtut és que tenen menys calés.
També.
Llavors, hi ha menys estrelles, la narració està més focalitzada en pocs personatges, la pel·li és més curta i crec que funciona més bé precisament per això, perquè no hi ha necessitat de fer aquest desplegament de càmeres i d'estrelles i el tren parat a la neu i no sé què, sinó que és una pel·li que va més al gra.
I que cada personatge ha de tenir el seu moment, cada actor, cada estrella ha de tenir el seu moment.
Aquí
com no tens estrelles, doncs no.
El donaríeu com a acceptable? O sigui, recomanaríeu?
Aprovat justet.
Crec que com a mínim és entretinguda.
Sí, és molt entretinguda, passa bé.
La pel·lícula d'Hercule Poirot...
Òscar Broconoc, l'ha vist?
He vist les dues primeres i a mi em van agradar. No sé per què... Us ho dic de veritat.
Aquesta semblarà estupenda.
No entenc aquest hate per les dues primeres pel·lícules. Em semblen prou entretingudes.
Què et parana?
La primera no em va semblar tan dolenta.
Has entrat en una deriva molt preocupant.
No, cabrón, Misterio en Venècia, es diu la pel·lícula, la tercera sobre Hercule Poirot. Va, torn per pel·lícula espanyola, que, en fi, que té Luis Tosar, amb això ja es garantia en principi.
En principi.
Ui.
La pel·lícula es diu Todos los nombres de Dios.
El poder de una imagen vale más que mil palabras. Y la tuya va a dar la vuelta al mundo.
De què va això?
Explica la història d'un taxista, que és el que interpreta Luis Tosar. Ella ha patit una tragèdia familiar i és taxista i està treballant a punt d'acabar el seu torn a l'aeroport de Barajas.
Uh-huh.
I en el moment que ella està deixant allà una persona, doncs esclata una bomba i puja al seu taxi el terrorista, l'únic supervivent terrorista de l'atemptat. I a la Sagresta. Uh-huh. I a partir d'aquí neix com... Bueno,
això és l'inici, ja, eh?
Això és l'inici de la...
Semblava ja que vas explicar la pel·li sencera.
No, no, ui, no. Després hi ha...
Spoiler!
Hi ha més coses. Això és només el punt de partida. El punt de partida no està malament.
Està bé, eh?
No està malament si el saps portar bé.
Però que és pel·lícula tota l'estona al taxi?
No, no, no.
Ah, val,
el taxi l'abandonen al cap d'una estona.
Perquè pensava que tingués el pes així una mica com Speed. No, recordeu.
Sí, és d'aquest estil.
No, el plantejament podria haver estat això.
Sí, però no. No és Speed.
No t'agrada?
No, és un horror.
És un horror.
I a mesura que va avançant la pel·lícula, el metratge, cada vegada es va transformant en una castanya.
El metge està bé. El
Tossac, bueno, el pobre fa el que pot amb el seu personatge, però és que no.
El problema és que Daniel Calpasson, que és el director, és un tio que és transversalment dolent. No, en sèrio. Fa males pel·lícules, també fa malament les sèries. No sé, és un tio... Suposo que algú considera que té mà per l'acció i tal, i se li segueixen donant molt de bombo. Però és que amb aquesta pel·lícula es demostra que no té ni idea del que està fent, perquè amb uns elements a priori força interessants, com és la història això, no?, del terrorista que l'agafa d'hostatge i el Tossar...
Està ben parit, al principi.
I el Tossar amb aquest paper, doncs, això, no?, d'hostatge, que la bomba humana, no sé què. I a més, el tràiler et venen... Clar. Una pel·lícula, si has vist el tràiler, ja no vaig a veure la pel·li. Clar. El tràiler t'estripa l'únic moment de la pel·lícula que realment té alguna cosa a explicar. La resta és, els diàlegs són una mica... Els has escrit amb la boca plena de bocabits, saps què vull dir?
No s'entenen o què?
No, que t'està el glutamat sòdic, t'està fonent el cervell.
I la taula plena de chetos.
Escolta, recordeu a l'estrena de Salto al Vacío que el Parsoro era el Tarantino espanyol? Bueno, no sé si se'n recordeu d'això.
Sí, aquella pel·li.
S'ha espatllat aquest nano.
És la seva única pel·li que té cert interès, potser perquè era l'òpera prima i totes aquestes coses, tots aquests recursos que ara ens semblen manís.
Sí, és veritat, la veus ara i és ridícula.
Però
en aquell moment sí que et semblava bé.
Però tenia personalitat en el seu
moment. Però va ser una mica com Medem.
Totalment d'acord.
Sí. Aquella poesia et sembla de Paulo Coelho i en aquell moment... Buanen, Carmelo Gómez i la tierra...
Les vaques
i... I te semblava tot una cosa poesia amb... I ho veus ara i et fa una mica de vergonya, penses. Que és que jo havia escrit una columna que es deia Medemmania o alguna cosa així, a una revista. I ara em donen ganes de cremar la revista.
Va.
El teu passat, crema'l.
El meu passat està...
Llavors, no és recomanable per vosaltres Todos los nombres de Dios, la pel·lícula del Tossar. No. La darrera estrena que volia comentar, Sales, hi ha la pel·lícula... Per cert, hi ha la pel·lícula aquesta que la setmana que ve crec que es converteix en... Bueno, és una pel·lícula i una sèrie, que és la del
Terenci.
El del Terenci Moix, que no sé si l'heu vista o no, vist la sèrie o alguna cosa, no?
La sèrie sí que l'he vista.
Potser la setmana que ve podem...
Sí, parlem. S'estrena la setmana que ve la sèrie.
Però ara està en sales, no?
O sigui, ara el que han estrenat és una versió resumida en forma de documental.
Perquè és una sèrie llarga?
Són quatre capítols.
Quatre capítols. I els han comprimit per fer una pel·li.
Han fet una pel·li d'una hora.
De Terenci Moix. Mm. Bé, i l'última estrena, Sales, que volíeu comentar, és la nova pel·lícula de Nanni Moretti.
Atenció!
Que es va presentar al Festival de Cannes, que es diu El Sol del Futuro.
Siamo nel 56. Come sapete, il protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale.
A mi la pel·li m'ha
agradat.
Un altre horror? Sí, no, aquesta no.
No, la pel·li no. Està bé.
Està bé.
Probablement del millor que ha fet Nanni Moretti en molt de temps.
En molt de temps, jo crec que
des de Caro Diario, probablement.
Exacte, perquè recupera aquell estil de pel·lícula. Sí que és veritat que, bueno, és un ecotrip bastant important.
Però és que l'home, de les vegades que l'ha entrevistat, és un senyor molt difícil. Molt, és una mica Chai Bundó, no?
Ai, mira quina música, veus que bé? Sí.
Ara,
és que la pel·lícula també és com una mena de...
Batiato, eh?
Franco Batiato.
De fals musical, perquè hi ha uns quants números musicals.
Ja, que la peli...
Posa més música de Batiato?
Sí, sí. No, només aquesta,
La pel·li és la clàssica pel·lícula italiana d'estiu,
sí,
però amb un toc cinèfil, que s'agraeix molt.
Molt
cinèfil. És una pel·li molt entretinguda, molt fresca.
No m'heu explicat de què va, per cert.
Molt optimista.
No, ell és un director de cinema que es prepara per fer la seva pel·lícula, la seva dona el vol deixar... Bueno, llavors comença. Hi ha un moment, a la pel·lícula, no crec que es parli molt... Fa una trucada a Martin Scorsese. I no se li posa, i llavors li apareix a bortir la veu i li deixa un missatge que no s'acaba mai.
Martin!
No, li parla en anglès.
Viu el telèfon, Martin!
Li parla en anglès. La pel·li està molt bé.
Per cert, no és demà que Woody Allen presenta la pel·li, o estrena, no l'estrena, sinó la presenta a Barcelona. No m'estic...
Sí, fa un, com una mena de preestrena i serà allà i dirà hola.
Ah, val.
Ell ve a Barcelona.
Quan ve la pel·li?
La pel·li s'estrena el 29.
Ah, el 29.
El 29 de setembre,
sí. Però demà és a Barcelona, Woody Allen.
Està
Li poden preguntar per Rubiales. No, dic jo, eh?
3 quarts de 12, un moment, ara tornem, eh?
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Aquest estiu, estigues tranquil fent la revisió de la instal·lació amb el Servei Oficial de Gas Buta i Propà de Repsol. Perquè a banda de la revisió obligatòria prescrita per llei, inclou un servei d'avaries 24 hores als 365 dies i una assegurança gratuïta de 5 anys. Demana ara la revisió al 900-321-900, a pidetobombona.repsol.es o bé a l'app Bombona Butano Repsol i et regalarem 2 euros de descompte en la pròxima comanda de bombones. Consulta en les condicions a repsol.es.
Renova l'estiu de casa teva amb 100, 200, 300, fins a 500 euros de descompte. Sí, sí, perquè a Conforama per cada 500 euros te'n descomptem 100. Del 15 al 18 de setembre. Conforama.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda, iogurts com ningú més els fa.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
A millor preu.
Canelons de carn premiats pel seu sabor, ara per 1,19, t'estalvies un 25%. I filets de pollastre per 2,59, t'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Jo seré el viento que va.
Javier. Javier. Presenta-me a Òscar, però condongondon.
Has perdut el personatge.
Et falta alfonia, eh?
Has perdut el personatge.
Presenta-me a Òscar, però condongondon.
De sèries que vau parlar la setmana passada, he començat a veure Cuerpo en Llamas.
Aviam, sí, i què?
No he aguantat
més enllà.
Em va enviar un missatge. Hola, merda!
No menteixis. Tu l'has vist sencera i t'ha agradat al final?
Aviam, jo crec que la vaig veure perquè sóc masoquista.
Sí.
Va ser una mica que la vas veient perquè, mira, ja la veig del tot, però...
Jo no sé si millora, però a mi els dos primers episodis...
No, spoiler, no millora.
Em va costar moltíssim.
No. De fet,
ja no sé, però ha arribat un punt que ja no sé si és que jo conec la història i no em va agradar com estava explicada, ja no sé si és pensant que si jo no sapigués la història... Perquè a vegades penso, si jo no sapigués res de la història, m'estaria agradant com ho explica. No ho sé, és molt complicat.
Jo crec que afecta conèixer la història real.
Clar, segur.
Perquè no penses, ostres, no m'acaba de quadrar aquest personatge de la Rosa Peral, sí. Amb com és aquí a la sèrie. A mi em passa això.
No has explicat el merder amb el documental.
Sí,
Rebeca Carranco va publicar ahir al País una peça collonuda sobre...
Les tintes de Rosa Peral.
La quantitat de periodistes que havien dit que els havien enganyat.
Sí. El Toni Muñoz va explicar-ho.
El fiscal.
El Barça Racó va explicar-ho, no? Que no havien explicat que hi havia la versió de la Rosa Peral, que no li havien dit com la enfocarien
els advocats.
La meitat de la gent que surt allà s'ha sentit enganyats del documental.
El propi autor del documental ahir a TV3 va admetre que no els hi va dir això. això. Clar. És a dir, els propis autors del documental
petit
ja admeten...
detall que no pots...
Sí, un petit home, detall.
Tremendo. Que el documental bé, intenta no? netejar la imatge una mica de la Rosa Una mica? Una mica molt. És no, però, molt parcial.
Apareix una pràctica, ostres, és a dir, tens gent allà que no està cobrant, que està dedicant-hi hores i treball perquè el teu documental funcioni, els has d'explicar de què va aquest documental. És a dir, jo crec que és a l'ABC...
El Toni va explicar també en el versió que quan li demanaven... Perquè és un tio que com a professional, massa bo i tot, perquè li demanaven informació, li demanaven dades, sí, i el tio li donava.
Les donava, les apuntava.
I llavors un tio que, mentrestant, a l'altra banda t'estan enredant. És que és una cosa tremenda. Sí, tremenda. Sí. Va, 10 minuts i arribarem al punt del migdia. Va, anem amb un parell d'estrenes a plataformes abans d'anar a sèries. La primera va passar per Venècia. De fet, va guanyar premi al millor guió. És a Netflix i es diu El Conde.
Boníssima.
No, això no.
Conde Pinochet.
Espera.
Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino.
Pel·lícula de... sobre Augusto Pinochet.
Sí. Hi ha dos bàndols aquí, eh?
Però sí, convertit en què? En una mena de...
Un vampir. Dràcula.
Sembla una pel·li de Hammer, en un una miqueta.
Bueno, el director juga amb aquesta metàfora, no?, del dictador que és un vampir. Pinochet té 250 anys, és un vampir que ja té una edat, i de sobte, quan veu que el poble li està donant l'esquena perquè diuen que és un lladre, fixa't tu, que si no va robar res, pobre home.
Pobre.
Llavors ell decideix apartar-se de la vida pública, diguem-ne, i fingeix la seva mort. I ell segueix viu, tancat a una mena de casa decadent, perduda, amb el seu majordom, i rep la visita dels seus fills perquè volen saber on dimonis ha amagat tota la pasta que va robar. Aquesta metàfora de partida jo crec que està molt ben trobada, i m'agrada com la peli sap aguantar-la.
Sí, però el punt de partida per mi és arriscat, eh? Ja només
està molt bé.
Pinochet convertit en vampir, jo no sé si m'ho passo, eh?
Però pensa que a més la pel·lícula juga amb una estètica gòtica, en blanc i negre, de pel·lícula de terror antiga.
Però tu t'ha agradat,
sí. A mi m'ha agradat.
I també m'ha passat bé.
Jo estic amb
el... O sigui, és interessant o és de passar-ho bé?
És molt interessant, primer, perquè la metàfora està molt ben...
Jo crec que la metàfora
està molt ben articulada, t'explica moltes coses de Pinochet i la seva família, i després la història juga amb un gir narratiu...
No l'expliquis,
explicaré gairebé al final de la peli, que jo trobo que funciona molt bé.
Perquè hi ha una veu en off en anglès durant tota la pel·lícula i dius, com pot ser, si són xilens? I després acabes entenent quin és.
Tu t'ha agradat?
A mi sí, a mi també. Jo
també,
Jo estic amb el broc. A més, és una pel·li que té molta mala llet, però que no busca el somriure. No,
té molta mala llet, sí. Efectivament, té un humor carregat de verí.
Que vulgui fer riure.
Això és bàndol que els ha agradat.
Això és el bàndol que sí.
Vindria a ser com una espècie de versió amb vampirs i llatins de Succession.
Ostres, tu.
Carai.
Perquè la gent es faci una miqueta...
Estàs buscant-li ja... Si estàs posant molt, eh?
Bueno, sí que és cert que hi ha una lluita de poder, o una lluita entre els familiars que s'odien, perquè el que volen són els diners del patriarca. Això sí que s'apropa a Succession, però bé.
No, ja està, ja està.
Tampoc ens passem.
A mi la pel·li no m'ha semblat dolenta, però crec que és una broma que s'allarga massa. És un curt... una anècdota que funciona, perquè de fet sí que és arriscada aquesta premissa, però funciona bé. Però quan portes ja 40 minuts, una hora, dius, mira, ja amb la broma per mi ja està. Més enllà d'això...
Crec que té el que diu la Noé, té el precepte, no? El nucli de la història és boníssim, la idea de que Pinochet fos un vampir, a més se diu molt amb el personatge, no? Però crec que li funciona la idea 25 minuts i després se'n va tot a Norris. És veritat que s'assembla molt a Succession i també s'assembla molt a Urgències, Encuentros a la tercera fase. I té Avatar, no?
Llavors, vosaltres dos no la recomanaríeu.
Les pel·lícules de Vicente Aranda.
A més, hi ha un gust pel gore, en alguns plans,
sí,
que dius,
sí.
La reimposa és a fer molt, una pel·li gore.
És molt gratuït, i a més és molt gratuït.
No estic d'acord.
Jo crec que
el gore que utilitza juga a favor del sentit de l'humor que té la pròpia pel·lícula, que és un sentit de l'humor.
La mala llet.
Però que no cal mala llet. Hi
ha molta mala llet, és una pel·lícula que no és una comèdia, evidentment, però que té línies de comèdia negra que estan molt ben parides.
Jo crec que el gore
encaixa.
Pregunto, la setmana passada, dilluns, va ser el 50è aniversari del cop d'estat de Pinochet. Sí. És una pel·lícula que es pot agafar molt malament vista des de Xile? Com una falta de respecte?
No crec. No té ànima d'ofendre.
Perquè no juga tampoc en aquesta...
Empatitza el personatge. Clar. ni
el justifica, no. I tampoc juga a ser una pel·lícula sociopolítica. En tot cas, estableix una hipèrbole sobre el personatge en si, però no crec que falti a ningú.
No, de fet, per exemple, Pinochet diu que la sang de la classe obrera té gust a gos ranci i un gust agre, és a dir, el tio queda retratat com el que és, sí, un dictador feixista, un assassí i un lladre. Sí, sí.
Això, la, bueno, només sí. Això que el blanc i negre, això sí, és preciós.
Ah, sí, és en blanc i negre.
La sí, sí. És una virgueria, és l'estètica és brutal.
La pel·lícula es diu El Conde, guanyadora a millor guió a Cannes, no, a Venècia, perdoneu, i la trobareu a Netflix. La segona és a Filmin, està basada en una història real i efectivament es diu Reality.
Look, you've had a good career.
I've won Russia.
I don't think you're a big bad master spy. Master spy.
Va, qui me l'explica?
Ràpidament, és un especialista d'intel·ligència. És un cas real, això?
Ex-especialista.
Ex, sí, la Reality Winner... un dia arriba
nord-americana, sí, d'intel·ligència
un dia va arribar a casa
militar.
Seva, un dia va arribar a casa seva i de sobte es troba que l'FBI li truca a la porta i la intercepta i comença a fer-li un interrogatori a la seva casa sense que ella a priori s'esperi tot això, un interrogatori bestial, un interrogatori tensíssim, perquè l'acusen de filtrar informació confidencial sobre la ingerència russa a les eleccions del 2016 que va guanyar Donald Trump. Ella, no ho explicarem, en teoria ja està acusada d'això. La pel·lícula és bàsicament consta d'ella parlant amb els agents de l'FBI a dins de casa seva o al jardí de casa seva. No es mou d'allà la càmera. I totes les converses que es mantenen en aquesta pel·lícula estan transcrites literalment de les gravacions de la interrogació, de l'interrogatori
real
que li va fer l'FBI. I aprecies com funciona aquesta gent. O sigui, com amb un interrogatori que a priori sembla innocent i on t'arriben els agents com de bon rotllo preguntant-te pel teu gat si tens set, si vols menjar alguna cosa, acaba sent una conversa tensa i que acaba de manera... Bueno, acaba malament, realment. Jo trobo que és una pel·lícula sensacional, perquè amb poquíssim, i a més amb converses transcrites de la literalitat, aconsegueix crear un suspens i una intriga bestial. És gairebé un documental amb actors.
Sí, tot t'agrada molt, eh?
M'agrada moltíssim.
Sí.
I com encaixa els elements de ficció amb els elements reals, que això és molt difícil de fer. I és una pel·lícula, a més, és una òpera prima, o sigui, és una primera pel·lícula, i hauria estat molt ben parida. I sobretot, el treball de la seva protagonista,
la Sidney Sweeney,
que és una de les actrius d'Eufòria i que aquí està en un registre totalment diferent,
que
està esplèndida.
Aquesta actriu està demostrant que...
Totalment. Aquí s'ha confirmat que és una actriu de futur.
Sí, se l'ha de tenir molt en compte.
A White Lotus també
estava
sensacional.
Totalment, sí.
A mi m'agrada molt... Fa anys em vaig comprar a Washington un llibre que es deia Manual d'Interrogatori de l'FBI.
Ostres.
Que recordo que es llegia com un llibre de terror. I explicava totes les tècniques que fan servir per posar-te en una situació tan extrema. Ja no estic parlant de privació de menjar, de llum, no deixar-te dormir. Estic parlant de tàctiques purament verbals.
Conversa.
Psicologia,
és a dir,
pura.
Conversa, no? Com aconsegueixen rebentar-te el cervell a base de repetir certs conceptes,
sí,
i tal.
Sí, sí,
i recordo,
sí,
vaig llegir i vaig dir, mare meva, o sigui, en fi, mare meva, això... I veient aquesta pel·li em vaig recordar del llibre, perquè et posa en una situació tan tensa, amb tan pocs elements, està tan ben feta, t'arriba a posar contra l'espai i la paret a tu que estàs a casa veient-ho. Sí. M'ha semblat estupendíssim.
Per establir una similitud amb la pel·li aquesta de l'aeroport, de la interrogatòria a l'aeroport,
sí, sí,
que vam,
sí,
veure...
Sí, veritat, és veritat.
Aquesta tensió que va pujant des d'una situació...
Upon entry.
Exacte.
Probablement la factura d'aquesta és més elevada, no?
Sí.
Però sí, sí, tenen molts punts en comú.
I amb l'agreujant que tot el que escoltes realment es va produir, aquelles converses són reals, i aquí sí que pots apreciar, com diu el Toni, quines tàctiques utilitza l'FBI per treure't la informació i per posar-te nerviós quan aparentment sembla una conversa absurda, perquè, per exemple, estan tota l'estona preguntant-li pel gat. Ells estan allà a la casa i tota l'estona li pregunta, el gat està sota el llit? El gat està sota el llit? I li van repetint, i li van repetint. I dius, hòstia, per què li pregunten tot
això? Sí, hi ha moments que estan fets clarament perquè ella es relaxi i després...
caigui, no?
O sigui, aquí no, els spoilers jo crec que dona igual saber... És veure com es va desenvolupant tot i com la van arraconant cada cop més fins que arriba al final de la pel·li.
La pel·lícula es diu Reality, la trobareu a Filmin.
Boníssima.
I us ha agradat a tots.
I curteta, sí, més, també.
Sí. Sí. Va, anem al món de les sèries. A veure si tenim temps de poder parlar de dues que ens van quedar penjades.
Sí, perquè pensa que a partir de les 12 és un altre preu.
Queden 2 minuts, eh? Jo d'aquí 2 minuts cobro el doble.
Minut i mig. Comencem amb dues novetats. Una de ràpida, perquè és ja la tercera temporada, n'heu parlat d'altres vegades, una de les sèries més celebrades del catàleg d'Apple TV, que es diu The Morning Show.
No està ni al top 10, no.
Què dius? Què? No us agrada ningú?
A mi sí. Jo trobo, mira, jo trobo que és una sèrie... En Broconococ està avui...
jo, com a Òscar Brodonococ, d'acord? Afirmo...
És la sèrie de Jennifer Aniston i...
És la sèrie, sí, és la sèrie que té
com a... sobre el...
L'equip d'un programa de televisió de màxima audiència.
Aaron Sorkin de low cost, una mica.
Sí, no, a low cost. De totes maneres, clar, no, low
cost. Sí, sí.
El primer que penses és en fer la comparació amb The Newsroom. Jo crec que aquesta és una trampa, això. És a dir, no té res a veure amb The Newsroom.
No és Studio 6 sin endessat, sense dir, crec.
Bueno, Studio 6.
O Sports Night.
No, no tenen res a veure. Sí. És a dir, jo entenc, que The Morning Show és un producte inferior, però és un producte molt decent. I la tercera temporada jo crec que remunta. És a dir, si la segona temporada tots estem d'acord en que era fluixa, la tercera temporada remunta, introdueix nous elements que a mi em semblen interessants. Per exemple, aquest bilionari tecnològic, que és una mena d'Elon Musk, que vol comprar la cadena, un hackeig massiu a les dades de la cadena...
Decent era la primera temporada.
Sí, però era boníssima.
La segona i d'aquesta tercera...
No, horrible.
Horrible, eh?
Horrible, perquè a més ara ja no tenen... O sigui, la primera temporada tenia un nucli central que era el mito.
Ja, però l'història... Ja
un moment, Brokonokotok.
No, tu no pots tenir mito 3 temporades.
No, espera un moment. Dic que tenia un... Puc parlar o no? Si vols, és el teu programa.
Habla.
Com es diu?